Radio Vilafranca.
Bon dia, què tal? Com estan aquests ànims? Comencem setmana, arrenquem amb força aquest dilluns 13 de novembre de 2023 al Penedès en xarxa. Tres hores de ràdio de magazín en clau Alt i Baix Penedès que fem plegats des de Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Aquí al control central i us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. És dilluns i començarem amb la roda d'actualitat, aquesta secció que emissora a emissora us explica com anirà la setmana, dia a dia i municipi a municipi. Què passarà? Què està previst? Una roda d'actualitat que ens durarà 9:45, el primer flash informatiu d'aquest matí. I tot seguit, com cada dilluns, els esports, resultats, marcadors, la veu dels protagonistes i l'anàlisi del cap de setmana. A les 10 entomem la segona hora amb l'entrevista que avui dediquem a presentar les jornades anuals d'economia organitzades per la Cambra de Comerç de l'Alt Penedès i el Garraf, i no de Garraf. En parlarem amb Ramon Giró, president de la Cambra de Comerç a l'Alt Penedès. A 10:45 de nou cita amb l'actualitat de les nostres comarques, amb les notícies de casa, el segon flash informatiu d'aquest dilluns. I tot seguit, coincidint amb la setmana de la malvasia que començava dijous passat a Sitges, avui parlem d'aquesta varietat de raïm que va estar a punt de desaparèixer i que s'ha recuperat i ara és molt important de cara a lluitar contra el canvi climàtic. Ens ho explicaran l'Enric Bartra, investigador de l'INCAVI, i l'Alba Gràcia, coordinadora del Centre d'Interpretació de la Malvasia. A les 11:06 reprenem després del butlletí, tot feinejant una estona amb la filosofia de la mà del nostre professor i guia Pere Martí. És aquella estoneta que dediquem els dilluns quinzenalment a deixar el dia a dia, el brugit, la rutina i a regalar-nos aquest espai de preguntes, d'anàlisi, de reflexió. A 11:45 tornem a la realitat, toquem de peus a terra i tercera cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, el Flash. I acabarem de forma distesa, tot reivindicant la gastronomia diària, la de cada dia, amb la nostra xef, la Gemma Riera, que ens portarà a la cuina i avui ens cuinarà i ens ensenyarà quatre plats. Què tenen en comú tots quatre? Doncs que utilitzarem bolets, fredolics, xampinyons, llanegues, bolets de cultiu, bolets de temporada, tot s'hi val. A 10:45, 11:12, cita amb l'actualitat del Penedès, els flaixos informatius i a les hores en punt, a les 10, a les 11 i a les 12, connectem amb els butlletins horaris per saber què passa més enllà del Penedès. Posem fil a l'agulla i ataquem aquest dilluns 13 de novembre. Comencem explicant com serà la setmana, què hi passarà, què s'hi cou als nostres municipis. És la roda d'actualitat que engeguem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs arrenquem aquesta roda per situar aquesta setmana i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Sadurní amb el curs d'al·lèrgens i intoleràncies que es durà a terme a partir de les 4 de la tarda al Centre Cultural. No ens movem de Sant Sadurní, però saltem a demà perquè el Centre de Serveis a les Empreses Nexes arrenca un taller titulat Les empreses moren per la tresoreria i no pel compte de resultats. Com evitar-ho? Aquest taller començarà a 9:45 i tindrà una segona jornada aquest mateix dijous. També a Sant Sadurní, demà el Casal d'Entitats acollirà a 10:00 una xerrada sobre ciberseguretat. I també a 10:00 una caminada popular, en aquest cas enmarcada en la Setmana de la Diabetes i sortint des del CAP de Sant Sadurní. Mentre que a Font-rubí organitzen demà una nova trobada amb els veïns i veïnes, en aquest cas a 8:00 a la sala de plens estan convocats els veïns de l'Alzina. Dimecres a 7:00 la Biblioteca de Sant Sadurní acull el cicle de tenents locals aquest mes amb Mireia Orpí i Rafa Llorach, que faran una xerrada sobre ciències de l'alimentació. També a 7:00 tindrem la segona reunió oberta del Carnaval 2024 de Sant Sadurní, una xerrada al Casal d'Entitats. Més, el Bibliobús del Castelló estarà instal·lat dimecres de 4:45 a 7:15 a la plaça de l'Ajuntament de Font-rubí. A Gelida hi haurà un taller de cuina per aprendre a preparar esmorzars saludables i fàcils amb la doctora Maria Mimbrero a 6:15 a l'espai Santa Llúcia del SIC i en el marc del cicle de salut de Gelida. Mentre que a Puigdalba tindrem un taller d'estimulació i moviment per a gent gran a partir de 4:00 al Casal de la Gent Gran. Anem a dijous, perquè a 5:00 a Olesa de Bonesvalls hi haurà una xerrada sobre educar amb amor i límits a càrrec del psicòleg Albert Pi a l'escola Pont de l'Arcada. I a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosers acollirà a 7:00 la presentació dels llibres de la saga Armazenda de l'escriptor Josep Tort. Divendres tenim un debat obert sobre l'escassetat de l'aigua i possibles solucions amb Robert Sabé de l'IRTA i Gabriel Borràs de l'Oficina del Canvi Climàtic a partir de 7:00 al Centre Recreatiu La Cooperativa de Font-rubí. A Gelida podreu gaudir de cinema amb el cicle Gaudí i aquest mes amb la projecció de la pel·lícula Els Encantats a 7:00 a la sala d'actes del Centre Cultural. Al Pla del Penedès, conferència sobre Felip Bauçà a càrrec de Xavier Argemí a 7:15 a la sala gran del centre. També al Pla, reunió informativa sobre la Comissió de Festes 2024 a 9:15 a la sala d'estudis Josep Vallès Cuevas. A Sant Sadurní arriba la primera activitat emmarcada en la celebració del 25N. És l'espectacle infantil Estereotips, que es farà a 6:00 al centre Vilarnau, un espectacle, en aquest cas, per infants a partir de 3 anys. I també a Sant Sadurní, i en el marc del cicle Especialistes, aquest mes Tura Soler presenta el llibre Rigor Mortis, els casos del forense Narcís Verdalet a 7:00 divendres a la biblioteca. Anem a dissabte, però no ens movem de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, perquè a 11:00 tenim doble proposta. Es presenta el llibre infantil La Pedra Rosa de Muriel Villanueva i també tenim els tallers mensuals de mitologia de la Teresa Andreu aquest mes amb Dèdal i Ícar sortint del laberint. Encara a Sant Sadurní, dissabte a 5:00 tenim dues propostes més, en aquest cas a l'Índex. Tenim una trobada de creixement interior organitzada pel Banc de Temps de Sant Sadurní i un escape room de carrer titulat Missió Especial per a grups de joves a partir dels 12 anys. A Sant Quintí dissabte hi haurà visita guiada de Priorat a Vila Cremada a partir de 11:45, això sí, amb inscripcions a www.santquintimediona.cat. Al Pla del Penedès tindrem una taula rodona sobre superació personal a través de la fotografia, amb les ponències de Pere Caraltó i Fiona Dorado a 7:00 a la sala d'estudis. A Avinyonet del Penedès es presenta el curtmetratge Cartes des del futur, escrit, dirigit, rodat i interpretat per joves participants a l'Estiu Jove 2023. Això serà a 6:00 a la sala d'actes del local social d'Avinyonou. A Mediona, música amb el concert de blues de Caral Albinyana a les 12 del migdia a la plaça dels Països Catalans i moltíssimes propostes més, de la qual acabem destacant que diumenge els 6 ajuntaments del projecte del Camí del Riu han organitzat una caminada popular amb final a Torrelavit i sortida des de Sant Sadurní o des de Mediona.
I ara serà Raimon de Cara des de Canal 20 Olèrdola qui ens presenta la setmana a altres municipis del Penedès. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Molt bona setmana. Continuem incorporant previsions a aquesta roda d'actualitat. Diem-vos que avui mateix hi ha sessió de l'Hora del Conte a la Biblioteca dels Monjos a càrrec de Gina Clotet, amb contes de pa amb vi i sucre. I dins de l'activitat de la 50a Festa del Mos de la Ràpita, a 9:45 de la nit al Centre Cultural, hi ha nit de muntanyisme amb Josep Sabater Galofré. Per demà dimarts es podrà donar sang a Moja, local 9, a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre. Inscripcions prèvies a donarsang.gencat.cat. I dimarts també hi ha ple extraordinari a l'Ajuntament d'Olèrdola a 8:45 del vespre. La previsió és la de que s'aprovi el pressupost per al 2024 i també s'inclou en l'ordre del dia la modificació del contracte de les zones verdes. A Sant Cugat, dimecres, continua el cicle Sant Cugat a debat, en aquest cas una sessió dedicada al pressupost municipal, activitat oberta a tothom, es farà a l'Ajuntament a 8:45 del vespre. Dimecres, de 11:15 a la 1, l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor s'instal·larà davant del Centre Cívic la xarxa de Moja i en el mateix horari l'endemà estarà als Monjos al costat de l'Ajuntament. Dijous, a la Biblioteca de l'Escola Circe i a 4:45 de la tarda, el Bibliobús organitza una sessió amb la companyia de contacontes La Berta del Poblet, que oferirà l'espectacle A Volar. Per dimecres, jornades d'economia de l'Alt Penedès al Castell de Penyafort a partir de les 9, sota l'organització de la Cambra de Comerç. Es preveu també a la Casa dels Passos Petits, no deixem els monjos, l'experimentació en paper reciclat a 4:45 de la tarda i dins de la Festa del Mos de la Ràpita a les 8 a l'Espai Antistiana, xerrada vitivinícola amb el documental Cep, Persona, Raïm i Vi, d'Ivan Palau Casanyes. No deixem els monjos, dijous, jornades d'economia continuen pel matí al Castell de Penyafort, inauguració de l'exposició Els infants i els sentits a les 5 de la tarda a la Casa de la Cultura Mascatarro i l'activitat Ballem per la Diabetis a les 5 al Casal de la Gent Gran dels Monjos. Per divendres, dins de la Festa del Mos de la Ràpita, a 9:45 de la nit, l'encesa de la traca, després s'inaugura la mostra de vins del Penedès i seguidament pregó a càrrec del grup de joves de la Ràpita, brindis de celebració i la nit musical a càrrec dels Tranquis. Per dissabte, la Festa del Mos inclou la programació a les 11 de la sortida del 35è Corremos, d'una cercavila de vehicles sense motor, després l'esmorzar popular, seguidament espectacle infantil amb contes tradicionals a càrrec de jomeloguiso.jomelo.com. A les 12 hi haurà tas de formatges i vi amb xerigots, cellers Castellroig i Colet, i a 8:15 del vespre el Corre Cellers amb catxibanda, després a les 8 a la plaça Ramon Cabré, sardinada popular, i actuació acte seguit a les 11 del grup Sobre Límit. I Vall de Saló a la Margaridolla a 11:15 del dissabte a càrrec del duet Chic to Chic. Per diumenge, visita guiada al Castell de Penyafort a 11:15 i a les 12 i dins de la Festa del Mos hi ha concurs de tastavins a les 12. A 12:15 hi haurà el vermut acústic amb Aida i Júlia i a les 7 de la tarda espectacle humorístic amb Impro a Catomba. I en acabar, degustació de rom cremat i pastes, sorteig de la panera i traca de fi de festa. I al Casal de la Gent Gran dels Monjos, el diumenge a les 6 de la tarda hi haurà Ball de Saló, a la Margaridolla a les 7, la projecció de la pel·lícula Els Encantats, i a Sant Martí Sarroca dissabte a les 8 a la Societat al Centre, dins de la Roda de Teatre de l'Alt Penedès, es representa la funció d'animals de companyia a càrrec de la companyia Atrezzo. I l'endemà diumenge, sense deixar el centre, a les 7 es podrà ballar Vall de Saló amb sol de nit. I caminada per les barraques de Pedra Seca a Olèrdola, diumenge, a partir de 9:45 del matí. El punt de sortida és l'aparcament del Parc de la Muntanyeta, és una activitat que organitza al centre excursionista del Penedès. I acabem dient-vos que aquest cap de setmana es viurà la festa del Mos de Sant Miquel d'Olèrdola, organitzada per la societat el diumenge. La primera proposta és el tas de vins a les 11 del Celler Amat i Muntaner i a les 2 se servirà el dinar popular de la festa del Mos amb el tradicional brou casolà. I a 6:45 es podrà assistir a l'estrena de l'obra de teatre Projecte Mir de Jordi Santasusagna.
Descobrim ara la setmana, als 7 dies, als municipis del Baix Penedès. Ens ho explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquesta roda d'actualitat aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que la gent gran aquest divendres celebrarà la Castanyada amb una visita al Museu del Ferrocarril i Siarga. Continuem a Llorenç del Penedès. Demà, a 12:15 del matí, a la sala de plens municipal, hi haurà la xerrada Prevenció d'Infeccions Respiratòries a càrrec de l'equip mèdic de Xarxa Tecla. A les 7 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Club de Lectura, tractaran la novel·la Les nostres mares, de Gemma Ruiz Palà. L'acte és molt especial, ja que comptarà amb l'assistència de l'autora. Es tracta d'una activitat oberta a tothom. El dijous, a 9:15, al centre, xerrada amb la col·laboració de l'AM Montmé i la Sílvia, explica la seva aventura en solitari en una remota vall d'Alaska, 43 dies desconnectada del món en un territori salvatge dominat pels ossos. El divendres, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, Biblioteca Sant Deó, el vi i el cava, a la publicitat de les bombolles, a Martin Scorsese. Un recorregut històric per la publicitat audiovisual vinculada al món del vi i el cava a càrrec de Pablo Sancho, president de la Federació Catalana de Cineclubs. També s'analitzarà com s'anuncien altres begudes espirituoses en funció de quin consumidor es volen dirigir. El dissabte, a 6:15 de la tarda, a la Casa de Cultura Municipal, inauguració de l'exposició Preparació de l'Advent, commemorativa dels 50 anys de l'Hospitalet de Lourdes. Al migdia, a 1:00, a la cooperativa, el cafè-restaurant Cultura Culinària, degustació d'amigues populars Torrenos Raïm i música per ballar. A 6:00 de la tarda, al centre, matinals infantils a càrrec del grup de joves. I a 7:00 de la tarda, a la cooperativa Sala del Vall, el veí del diumenge, especial endolçant el Dia Internacional de la Música amb l'orquestra Almas Gemeles. Marxem ara a la Bisbal del Penedès, i és que avui a 7:15 de la tarda, a la Biblioteca de la Bisbal del Penedès, hi haurà una xerrada d'introducció a la sarsuela. Més cosetes. A partir d'avui, exposició Cinema i Vi, amb el que seria Biblioteques amb Déu. El dijous, a 8:15 de la tarda, tast vins de pel·lícula. Cada pel·lícula té el seu vi. No ho sabies? Doncs vine i descobreix quina relació pot tenir aquella història i t'ho expliquen amb un tast amb vins del Penedès, a càrrec d'Isabel Zaro, sommelier i directora de Wine Lover Club. I el divendres, a 6:00 de la tarda, taller familiar L'Auca del Vi, per famílies amb infants a partir de 5 anys. En aquests actes cal fer reserva prèvia a biblioteca@bisbalpenedes.com o trucant al 601-900-588. Anem ara a Santa Oliva aquest divendres a 7:00 de la tarda a la nostra llar. Dins el cicle Cinema Gaudí es podrà visualitzar la pel·lícula Els Encantats, una pel·lícula d'Helena Trapé. Ara és el torn d'anar cap a Bonastre, ja que el dissabte i dins el cinema cicle Gaudí a la Societat a 6:00 de la tarda es podrà veure la pel·lícula Els Encantats. Marxem ara al Vendrell. Avui, de 6 a 8, al Centre Cívic l'Estació hi haurà una taula rodona amb abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en el centre educatiu. Dimecres, a 7:15 de la tarda, la Biblioteca Pública Terra Baixa, Biblioteques amb D.O., tertúlia literària sobre la novel·la gràfica Els ignorants de Tien d'Abedó. El dijous, a 7:00 de la tarda, al Museu Apel Espanosa, conversa entre Chantal Grande i Jean Maria del Moral dins el Festival Escant Tarragona. I a 8:00 de la tarda, a l'Auditori del Tívoli, cicle Gaudí amb la pel·lícula Els Encantats. Pel que fa divendres, a 6:15 de la tarda, al Museu Déu, tall infantil, experimentem amb els colors. Dissabte, a 8:00 de la tarda, a l'Auditori Pau Casals i dins el cicle temporada, concert d'Spanish Brush amb Xano Domínguez. I el diumenge, a 12:00, a l'Auditori també Pau Casals i dins el cicle temporada, concert d'Spanish Brush. Marxem ara a Calafell, és que aquest dijous, durant tot el dia, hi haurà el Coworking Day. Serà al Centre Cívic Montse Cívic, al Port de Segur de Calafell. Divendres, al Casal Jove de Segur de Calafell, xerrada per famílies, l'educació afectiva i sexual en l'adolescència. I el diumenge, a les 11 del matí, cada fi històric, rases i rabasses, quan el vi es feia a les cases. Es tracta d'una ruta patrimonial sobre cultura del vi a Calafell. És gratuïta, però cal, sí, fer reserves, com sempre, a calafellhistoric@calafell.org o trucant al 977-69-46-83. I el diumenge, a Circ i Maixa, Antipasti, el de la xarxa, té un preu de 7 euros i es farà, com sempre, al Teatre Joan Colet. I per finalitzar, acabem, com sempre, a Cunit, amb diversos actes. Aquest dimecres arriba el Festival de Talent Jove Cool Night al Teatre Municipal de Cunit, de 9:15 del matí a 2:15 del migdia. És una activitat adreçada a l'alumnat d'educació primària i d'educació secundària que combinarà entrevistes, ponències i actuacions literàries, musicals i esportives. Els ponents serà la Fàtima Saheb, el Josep Maria Aragai, la Dunia Zolati i la Shahid Asraf. El dijous, a les 6 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata acollirà la xerrada, el vi i el cava en la publicitat de les bombolles a Martín Scorsese a càrrec de Pablo Sancho. I el dissabte, a les 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Cunit es podrà visualitzar aquesta obra de teatre protagonitzada per l'Àlex Casanova i la Lloi Bertran, Cartes d'amor.
I acabem explicant com es presenta aquesta setmana de novembre a la capital de l'Alt Penedès. A Ràdio Vilafranca ens acompanya Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs el novembre, entre d'altres, té un dia al mes, que és el número 25, i és la commemoració del 25N, que a Vilafranca doncs, tindrà un seguit d'activitats que ja comencen aquesta mateixa setmana. De fet, avui ens convoquen els mitjans de comunicació per part de l'Ajuntament per explicar-nos el programa d'actes per commemorar el 25N d'Internacional de l'Erradicació de la Violència envers les Dones. Avui ens ho explicaran mitjançant una roda de premsa i cal dir que hi ha, de fet, un dels actes centrals d'aquestes activitats a Vilafranca que tindrà lloc aquesta mateixa setmana. No ens esperarem a la setmana vinent. En aquest cas serà el dijous a les 7 de la tarda i concretament amb una conferència i un acte central, com dèiem, dels actes del 25N, parlant de propostes de futur per aturar i combatre les violències sexuals. Anirà a càrrec de Carla Vall, advocada i criminòloga, experta en dret penal i de gènere, i és un acte doncs, organitzat amb motiu d'aquest 25N a Vilafranca del Penedès. Una conferència que serà dinamitzada també per Patrícia Mestre, advocada del CIAT de Vilafranca. I a banda d'això, també, justament emmarcat en els actes d'aquest 25N, el divendres, l'endemà d'aquest acte, també a les 7 de la tarda, a la mateixa hora, hi haurà la inauguració de l'exposició Dones Maputo, campanya creada per la Creu Roja de Catalunya i la Creu Roja de Moçambic, amb la finalitat de contribuir a la reducció de la violència masclista en aquell país. Aquesta exposició es podrà veure al passadís central de l'Hospital de Vilafranca del Penedès. A banda d'aquesta qüestió, dir-vos també que hi ha aquesta setmana una coincidència en el dijous, dia 16, amb la presentació de diferents activitats i llibres. Per exemple, hi haurà l'eurodiputada Clara Ponsatí, que visitarà Vilafranca aquest dijous a les 7 de la tarda per presentar el seu llibre Molts i ningú, amb estat de memòries i altres històries, un acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana. També hi haurà un taller cultural de Comissions Obreres que servirà per presentar a Vilafranca el llibre 1969 de l'escriptor Eduard Márquez. Serà el mateix dijous, dia 16, també, en un acte que té lloc a l'Escorxador a les 7 de la tarda. I també el mateix dijous, mitja hora més tard, a 7:45, i en aquest cas a l'edifici de l'Enològica, al carrer Malia Soler, Ramon Tremosa també serà a Vilafranca per presentar un llibre que ha escrit conjuntament amb Jaume Morrón i Manel Torrent. En aquest cas, el llibre es titula Renovables, l'energia de la llibertat. I serà un acte, com dèiem, en aquest cas, organitzat per Junts, amb presència de Ramon Tremosa, i que tindrà lloc a 7:45 del vespre del dijous. I a banda d'aquesta qüestió, doncs, recordar que diumenge hi ha un acte molt destacat a Vilafranca del Penedès, un cop a l'any, com és una cursa esportiva, la Mitja Marató. Aquest diumenge té lloc la 44a edició de la Mitja Marató de l'Espirall Vilafranca, cursa que vol que cada persona trobi l'activitat de running que millor s'adapti als seus interessos i possibilitats. Per tant, la cursa gran és la Mitja Marató, 21 quilòmetres, i la sortida serà a 10:45 del matí, des del barri de l'Espirall. També, però, hi ha la mitja 5A o la mitja jove, que busca promoure les curses a atlètiques competitives i populars entre els més joves. Sortiran a les 11 del matí. I la mitja petita, una caminada solidària que surt a les 10 del matí entre Vilafranca i les Cabanyes, que està adreçada a un públic familiar.
Moltes gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Bounded Land, la història de resistència dels viticultors ucraïnesos, guanya el MOS 2023. El seu director, Roman Zajac, ha pogut assistir al festival gràcies a un permís especial del seu país. El MOS Festival Internacional de Cinema del Vi lliurava ahir els premis de la seva 12a edició durant la gala de Cluenda presentada per Xavier Graset. La pel·lícula de tancament va ser Blind Ambition, un relat sobre quatre refugiats que després d'escapar de la gana i la tirania a la seva terra natal, Zimbàbue, formen el primer equip de tast de vins del seu país. El Most ha gaudit durant aquests dies d'una afluència de públic molt satisfactòria, amb prop de 5.000 espectadors, un 30% més que el 2022. Del 22 al 26 de novembre, el festival es trasllada al Priorat amb més projeccions i activitats al voltant de la cultura del vi. Les dues seccions a competició del Most Festival 2023, Collita i Brot, han celebrat aquest diumenge al vespre els seus premis. L'octubre frena la caiguda de l'atur i la creació d'ocupació al Penedès i al Garraf. El Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha presentat les dades del mercat de treball a l'Alt Penedès i al Garraf corresponents al mes d'octubre, que apunten a una desacceleració dels bons resultats obtinguts el mes anterior pel que fa a l'atur i la creació de llocs de treball. A l'Alt Penedès, l'atur va pujar a l'octubre quasi un 1,5%, que eleva la xifra total de desocupats a 4.867 persones a la comarca i una taxa d'atur que se situa al 9,03%. L'atur va pujar a tots els sectors, a excepció de la indústria, i l'única franja d'edat en què no es va evidenciar aquest augment va ser entre els 35 i els 44 anys, on la desocupació es va reduir un 1%. Aquest increment suposa la pitjor variació intermensual en els darrers 12 mesos, tot i que en termes absoluts suposa una reducció de l'atur en 159 persones des del gener. Calafell dona una oportunitat a 8 persones amb dificultats laborals prolongades. 8 persones de Calafell que es trobaven en dificultats laborals importants treballaran un any en diferents serveis públics del municipi. Són persones en situacions d'atur prolongat, sovint sense cap percepció o amb percepcions mínimes. Amb aquesta fórmula podran aconseguir uns ingressos i a la vegada generar un dret a atur que permetrà prolongar la seva nova situació. A més de formació, el Calafell Ocupació ofereix també suport i seguiment en la fase posterior a la cloenda del programa. El pla va iniciar-se el passat 23 d'octubre. Hi ha 4 persones que treballen en el manteniment de rieres, 2 com a auxiliars administratius, una com a conserge d'equipaments i una que s'ocupa de coordinar els condemnats pels tribunals a realitzar treballs en benefici de la comunitat. A més, hi ha una persona coordinadora de tot el projecte, el salari de la qual també està cobert per la subvenció que ha aconseguit l'Ajuntament de Calafell. I Santa Margarida i els Monjos acollirà les jornades d'economia de l'Alt Penedès i el Garraf. Les terceres jornades d'economia de l'Alt Penedès i el Garraf tindran lloc dimecres i dijous al Castell de Penyafort de Santa Margarida i els Monjos. L'edició d'enguany se centrarà en l'economia social i solidària i desenvoluparà els vessants de la innovació, la competitivitat i la seva contribució a l'entorn social i econòmic.
L'economia social és un sector molt present a les nostres comarques, amb exemples tan reconeguts com Actua, Arqueobitis, Bildi, Entrem, Formació i Treball, La Fura, Mas Alborná i Tegar. Aquestes organitzacions de component social i cooperatiu estan representades en el programa de ponències. També tenen espai propi els grups Abacus i Àuria. L'organització de les jornades va a càrrec de les cambres de l'Alt Penedès i el Garraf, la Federació Empresarial del Gran Penedès i l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, amb la complicitat de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i el suport de la Diputació de Barcelona.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 2:15.
Els esports.
Com sentíem, moment d'obrir finestra esportiva per repassar el més destacat del cap de setmana en clau Penedès. Resultats, marcadors, declaracions i la propera jornada. Tornem a la capital del Cava per encetar secció amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem ja aquesta secció d'esport repassant la setena jornada de la Parlem Hockey Lliga i celebrant també les victòries de Noia i Calafell. I és que amb dos conjunts penedesencs estan protagonitzant un gran inici de curs i són, de fet, tercer i quart de la taula. Comencem amb el Noia, que dissabte viatjava al Coll, una pista sempre complicada, i que va aconseguir sumar els 3 punts després de guanyar per 3 gols a 6 a 1 al Coll, que va obrir la llauna amb un gol de Formatger. Però l'encert de Xavi Rovira per partida doble enviaria el partit al descans amb l'1-2 a l'Electrònic. A la represa, Sergi Canet posaria l'igualada al marcador, però en un minut Ivan Morales i Xavi Costa capgirarien el marcador. Xavi Rovira signaria després el seu particular hat-trick i amb el 2-5 Gonzalo Pérez buscaria la proesa anotant el 2-5. Però Jordi Bargalló, a 10 segons pel final, anotaria el definitiu 3-6, que suposaria ja els 3 punts pel Noia, que amb 14 punts ja és tercer a la taula i espera ja el proper rival. Serà dissabte a partir de 8:15 del vespre amb la visita del Mataró. Dit això, anem ara amb l'altre equip penedesenc de la categoria, un Calafell que, de fet, ahir va fer història imposant-se al Reus en l'estrena del Palau d'Esports de Reus. En té tots els detalls la Lourdes Meronyo de Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs, efectivament, el Parlem Calafell ha saltat la remodelada casa del Reus Deportiu Virgínies després d'imposar-se en un derbi tarragoní, en aquesta ocasió, a la Lliga Regular. Els del Baix Penedès han decantat la balança en els 7 minuts finals després d'un eficient primer temps 0-3, que els Roig Negres han pogut igualar en el segon temps. El Calafell torna a guanyar després de perdre dijous contra el Barça i el Reus agreuja la crisi de resultats. Tot i que el triomf visitant no s'ha decidit fins a la recta final del partit, els primers 25 minuts del Calafell han decidit bona part del desenvolupament de l'encontre. Els verds s'avançaven al marcador en el minut 11 després d'un contraatac molt vertical que culminava Vivés amb un xut creuat per sota de les cames de Ballart. L'exganxet Xiepis del Va posava el dit a la ferida amb una acció individual en el minut 21 per acabar de tancar la festa calafellenca. Escala sentenciava amb un contraatac de llibre, situant el 0-3. El Reus havia de reaccionar i ho aconseguia fer en el segon temps. Julià trencava la mala dinàmica en les accions a bola aturada i anotava l'1-3 de falta directa per la desena infracció verd. L'excalafellenc Martí Casas feia el 2-3 en el minut 32 i el Palau començava a tremolar davant l'aspiració de la remuntada local. Ballar se sumava a la festa aturant dues faltes directes a Arnau Xaus. I tot i que Gelmà no anotava un penal, Arnau Canal realitzava un xut potent que es convertiria en el 3-3 en el minut 43. El Palau d'Esports veia tocar la remuntada, malgrat que només ha estat durant uns segons. En el següent atac, Calafellenc, Gepis el va feia un 3-4 que seria quasi definitiu. Jordi García, tècnic roig i negre, posava tota la cara a la graella, fins i tot jugant sense porter, fet que li ha costat el 3-5 definitiu en els darrers instants d'en contra gràcies a una diana de Jordi Ferrer. Aquesta derrota reusenca, la tercera de la Lliga en 7 jornades, deixa l'equip a la sisena plaça amb 8 punts. El Calafé hi torna a guanyar després de perdre contra el Barça i puja a la quarta plaça amb 12 punts. La pròxima cita a la Lliga serà el dimecres 22 de novembre a les 9 de la nit, quan el Voltregà s'enfrontarà al Calafell al pavelló Joan Ortoll. L'entrenador del Club Patí Calafell, el Ferran López, ens feia aquestes valoracions.
Bé, molt contents pel resultat obtingut, pels 3 punts aconseguits amb un rival tan complicat com el Reus, i a més fer-ho doncs a casa seva, doncs penso que encara potser la magnitud dels 3 punts és superior. Satisfet sobretot del treball dels 50 minuts, no comparteixo massa el fet de que hi ha hagut dos parts molt diferenciades. L'únic que és cert és que hi ha hagut un equip que s'ha avançat 0-3, que hem sigut nosaltres, i que lògicament l'equip que va perdent doncs el que fa és apretar-te al màxim, i avui en dia a l'hoquei penso que ni 2 ni 3 gols són suficients per tancar un partit, no? A no ser que quedi molt poc temps, com així s'ha demostrat. Al final el Reus té una gran plantilla, té grans jugadors, té bona verticalitat, i et poden desequilibrar en qualsevol moment, i bé, l'hoquei en aquest cas és així, i ens hem posat 3-3. Sí que és cert que ens estava costant bastant més progressar, però segurament era més mèrit del Reus que de mèrit nostre, perquè penso que en tot moment hem estat ben posats tàcticament al partit, no? I res més, sobretot també content pel caràcter de l'equip, per la gestió dels parcials, també per la gestió d'aquesta setmana tan complexa per nosaltres. Veníem de 3 partits exigents al cap de setmana amb 48-60 hores, un rival exigent, el Joan Ortoll, com el Barça, que ens va posar les coses doncs evidentment supercomplicades, i ens va acabar guanyant al final amb la despesa mental que això també tenia, que això també té, i doncs refer-se a tot això en tan pocs dies i anar a la pista d'un rival com el Reus i guanyar, doncs la veritat és que demostra que l'equip fa passets per anar creixent i per anar millorant, i tot i que estiguem doncs en aquesta fase constructiva i que sabem que tindrem els i baixos, doncs a mostrar aquest caràcter i aquesta manera de competir doncs fa que pensem que s'està treballant en la línia correcta i que tothom s'està posant a lloc per acabar encara de competir millor. Per tant, res més. Ara toca doncs una miqueta de descans, ens anirà molt bé, i supercontents per tothom, pel treball de tothom, també pels aficionats que s'han desplaçat i per haver sumat aquests 3 punts tan importants per nosaltres.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i repassada ja la Parlem Hoquei Lliga, anem amb aquestes dues victòries de mèrit. Obrim l'Hoquei Lliga Plata per apropar-vos al que va donar de si el derbi penedesenc entre Vilafranca i Vendrell. 3-3 i repartiment de punts que ens explica l'Eric Guijarro de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs un derbi que no va defraudar, un derbi que ens va donar un guió que entrava dins del que podíem esperar. Repartiment de punts, 3 gols per cada equip, i també un duel vibrant i que es va acabar de decidir en els instants finals. De fet, un guió que no ens esperàvem en els primers minuts, quan el Vilafranca, en només 4 minuts, en dues ocasions, es situava amb 0-2 a favor, i gols d'Arnau Ribas i el segon de Sergi Torner després d'una jugada espectacular de Marc Gual. El partit marxava amb el 0-2 al descans, però al segon temps, hat-trick de Lluís Ferrer, en passat vilafranquí, ara al Vendrell, i que capgirava el marcador. Hat-trick, a més de bola aturada, dues directes i un penal per situar el 3-2 quan només quedaven 5 minuts pel final. Però a 1 i mig, per la conclusió, Joan Vázquez tornava a colpejar pel Vilafranca, feia el 3-3, que seria definitiu, i salvava així un punt en aquesta sortida que es presentava complicada a la pista del Vendrell, però al final aquest derbi entre baix i el Penedès que va oferir un gran espectacle, i a més doncs al final va deixar mig contents els dos equips. Evidentment, el Vendrell no tant, perquè ja comptava amb aquesta victòria, quan quedaven pocs instants pel final, i el Vilafranca una miqueta content, perquè al final va poder salvar un punt. Al final del partit podíem escoltar a protagonistes, i començarem pel capità vendrellenc, autor d'aquests 3 gols, Lluís Ferrer.
Doncs tenim el gran protagonista, Lluís Ferrer, el jugador del Vendrell, el capità del Vendrell, ex del Vilafranca fa unes temporades. Lluís, primer que tot, Les tenies estudiades? Te'l coneixes molt, no, el Xus?
Sí, sí, sí. A part de ser grans amics, hem jugat junts uns quants anys i bueno, sabia més o menys per on li podia fer. De vegades, pues, el porter pues, canvia i l'encerta o no va on havia d'anar. Avui ha anat perfecte.
Amb el penal ho hem vist. Tu l'has enganyat. A més, ho has fet amb els tres. Li fas un moviment d'enganyar perquè ell es mogui, no? Amb el penal s'ha vist claríssim. L'has enganyat, ell s'ha anat cap a l'esquerra i t'ha deixat la banda dreta totalment lliure.
La directa no s'ha avançat, vull dir, ha aguantat bé, però el penal sí que ell sabia que jo la tiraria potser a dalt i li he fet l'amago, s'ha desajustat, però tenia molt clar on havia d'anar.
Escoltàvem el capità, Lluís Ferrer, amb aquests tres gols pel Vendrell, que doncs, va tenir aquesta esperança d'emportar-se la victòria en el derbi. També hi havia protagonisme per un altre jugador empassat al Vilafranca, Gabri Villares, que aquest estiu passat fitxava pel Vendrell.
No, yo creo que el Vilafranca se le iba bien y nosotros, es esto de las dinámicas que pasaba tanto cuando estaba en Vilafranca, que veníamos de perder, se te pone 1-0 y ya hay dudas. Para mí lo bueno es que con el 2-0 hemos sabido aguantar, nos hemos ido metiendo en el partido. Sí que es verdad que las directas de Lluís es lo que lo cambia todo, pero para mí hemos hecho, yo creo que el empate es justo, diría. No, quizá la segunda parte más superior es nosotros, la primera ellos, entonces bueno, siempre un placer jugar contra el Vilafranca y muy contento de verte.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te estás encontrando en Vendrell?
Bien, a ver, nos está costando un poco a nivel de resultados, pero yo quería cambiar un poco, un ambiente nuevo y contento. Tengo que aceptar mi nuevo rol, adaptarme, pero contento, joder, la verdad que contento.
I anem també amb el tècnic del Vendrell, Jordi Esteve.
Nosaltres hem sortit, no vull dir tous, perquè no hem sortit tous, perquè ara venim amb tota la intenció i teníem ganes d'aquest derbi. I no sé si valorar que el Vilafranca ha estat molt millor d'inici o nosaltres hem estat un pèl tous. Considero que els dos gols del Vilafranca han sigut dos errors nostres i bueno, et trobes que al minut 20 vas 2-0. Bueno, llavors ens hem centrat, hem començat a fer el nostre partit, ens hem posat a ficar el partit que ens interessava a nosaltres, jugant a casa, ens ha costat uns minuts, està clar, però en aquell moment el porter ens ha aguantat i llavors ens ha agafat també confiança, llavors a poc a poc, com dius tu, hem anat entrant al partit.
I la bola aturada
avui ha sigut clau. Avui, el Lluís ha marcat els tres gols i de fet aquesta categoria és superimportant i a més quan jugues contra un equip com el Vilafranca, que arribes poc, i que el que arribes, el porter t'ho para tot. Bueno, doncs sabíem que era això i sabíem que havíem de competir fins al final. Llavors, ara sortim amb aquest gust agradols de que ho teníem, de que estàvem defensant bé, però clar, al final és el Vilafranca, són jugadors de categoria i amb una jugada mica aïllada, doncs et fan el 3-3. Bueno, suposo que ho valorarem i veurem que l'empat és positiu.
I anem ara amb el cantó vilafranquí. Comencem pel tècnic Toni Aranda.
Hem destacat la seriosa i la defensa de 10 que dèiem d'inici, ajudats amb l'efectivitat en atac, dos gols, et posa 0-2, però ja hem vist, a l'acabar la primera part, hem vist un Vendrell que ja forçava més. La segona part, Toni, gràcies a la bola aturada, no hem vist el mateix Vilafranca de la primera part. Què ha passat?
Bueno, com bé dius, la primera part ens han fotut 0-2 bastant fàcil, vull dir, no, sense quasi voler, ens hem ficat amb un 0-2, hem estat molts minuts molt bons, en defensa no hem patit gens, el que passa que després hi ha hagut moments abans d'acabar la primera part, hem tingut uns moments que ells havien tocat bastanta porteria, i a l'últim minut, que ha sigut allò que llavors potser ens han començat una mica més enxufats a la segona part, però sí que és cert que al final ha sigut amb tres boles aturades, 3-3, han tingut la sort que la blava ha sigut just abans de la nostra deuena, seguir la deuena, fer també bueno, el 2-2, s'ha tallat una mica el partit a sobre i ja el que costava era remuntar-lo, que al final doncs, hem pogut fer-ho.
Al final nosaltres hem dit que l'empat és just.
Jo crec que sí. I al final el Vendrell també ha jugat les seves cartes, ha fet les seves tornes de partit estan millor que nosaltres. Nosaltres en defensa, la primera part potser no hem patit, a part d'alguna estoneta, la segona sí que hem patit una mica més. I al final va per detalls aquestes coses. Ells han fet les tres boles parades, nosaltres la que hem tingut no l'hem fet. I a tots els tres gols ha sigut de Joan. Vull dir que...
Toni, això acaba de començar, estem a la quarta jornada, però el Vendrell ha ensenyat que fora de Vilafranca costarà, seran complicades les pistes.
Qualsevol pista és complicada, aquesta era un derbi. Sabíem que el Vendrell aquí els anava molt guanyar el partit i, bueno, i hem pogut rascar un punt que amb altres també és important.
I acabarem aquesta ronda de protagonistes amb Joan Vázquez, l'home, el capità del Vilafranca, que va salvar un punt a un minut i mig pel final.
Joan, 190 gols. Explica'ns com ha sigut el gol.
Bueno, jo ja ho dic, el 75% del gol és pel Palau, pel Marc Palau, que m'ha fotut un passe de l'anada, no?, al segon pal. I, bueno, al final...
Però tu has vingut de darrere...
No, òbviament, òbviament.
És empalar el moment,
òbviament,
eh?
També tinc el part de mèrit, no em trauré mèrit, tampoc. Però...
Perquè ell reconeix l'has passat, eh?
Sí, sí, no, al final, ostres, al final hem pogut treure un empat.
Què ha passat? Hem vist un Vilafranca dues cares, eh? Heu començat molt bé, defensa molt bé, però ja al final de la primera part i al començament de la segona part no ens agradava.
Sí, jo crec que hem fet una molt bona primera part. A part, el ritme que estàvem jugant, les ocasions que estàvem creant, hem pogut fer dos gols. Però crec que la segona part hem baixat una mica el ritme. Hem tingut la mala sort d'encaixar la falta directa. Després, les tres a la pilota parada, òbviament. Però sí que hem baixat una mica els braços i, bueno, són coses que no poden passar, òbviament. Ens serveix per saber el que no hem de fer, no? La lliga és molt llarga, cal començar. Al final, veient com ha anat el partit, jo crec que mereixíem potser més que un empat, veient com ha anat veient el partit des de fora, no? En general, com ha anat el partit en tema d'ocasions i de joc. Però bueno, a l'Hockey Plata sabem com és. Quan les coses no acabem de definir o no acaben d'entrar les boles, al final es torcen un moment i el Lluís Ferrer, doncs, ha picat dos directes i un penal perfectes i mira, al final hem pogut treure un punt veient com anava encara prou bé.
Doncs el Patí Vilafranca, que suma un punt, també ho fa el Vendrell. Ara mateix la classificació queda amb el Cerdanyola líder amb 12 punts, el Vilafranca segon amb 10, Tordera tercer amb 9, 8 punts pel Patí Vic, 7 pel Manlleu, 6 per Sant Feliu i Olot, 4 per Vendrell i Sant Cugat, 8è i 9è, 3 punts pel Dominicos i en última posició Lubians i Ordes, tots dos amb 0 punts, dos equips que encara no han puntuat. Dèiem que el Cerdanyola es col·loca líder en solitari perquè guanyava per 3-10 a la pista de Lubians. En la propera jornada, aquest proper cap de setmana, dissabte, a 8:15, Olot, Vendrell, i a 8:00 del vespre, des de la poliesportiva, Vilafranca, Sant Cugat.
I, Eric, seguim, si et sembla, amb la resta de marcadors. Comencem amb el futbol?
Anem amb el futbol. Comencem per la tercera divisió, grup 5è, en aquesta desena jornada, el Vilafranca, doncs, que ha tornat a la història que estava vivint en els últims partits. Nova derrota, en aquest cas al camp de la Grama per 1-0, derrota per la mínima en un partit que es va decidir amb el gol de Roger Garcia als 2 minuts, un gol que ja no va poder remuntar el Vilafranca i no va ser per les ocasions de les quals va disposar. Això sí, del que no va disposar va ser de punteria, que està penalitzant en aquest inici de temporada. Escoltem el tècnic del Vilafranca, Santi Triguero.
Bueno, pues ho he vist de la manera que suposo que ho ha vist tota la gent que ha vingut avui aquí a Santa Coloma de Gramenet, no? Un equip que volia, un equip que proposava, un equip que ha volgut guanyar el partit, i aquest equip és el Vilafranca, excepte els primers quart d'hora, 20 minuts. Ens han sortit enxufats, ens han penalitzat una centrada més, com el dia de Tona, el dia de Peralada i el dia de l'Escala. El que ens sembla més greu és que això estava parlat, estava entrenat i estava avisat. Ja ha passat. ¿Vale? Emprenyat, molt emprenyat per la derrota, ¿vale? Però aquest és el camí, aquesta és l'actitud. Perquè al final, a la tercera divisió, quan tens 4 ocasions claríssimes de gol, 2 pals, i no marques, doncs al final penalitzes. ¿Vale? I sap greu per això, perquè avui no ho mereixia, la veritat que no ho mereixia.
Jo penso igual que tu, ho deia la retransmissió, ha sigut una llàstima, perquè a més no només és el gol inicial, sinó que heu fet una segona part increïble. L'ha tingut Martí de Castro, l'ha tingut Plovins, l'ha tingut Pedro Bilbao, i te'n vas amb la derrota, suposo que pensant què més necessita el Vilafranca per poder puntuar fora de casa, no?
Sí, a més la sensació aquesta d'equip nostre, equip compacte, la Grameneta a la segona part, em sembla que no ha tingut cap aproximació a l'àrea, cap ni una, excepte ara al minut 94 un contraatac i ni així ens han fet mal, ¿vale? O sigui, nosaltres amb criteri, amb sortida de pilota, entrant per bandes, fent centrades, com bé dius tu, la de Toro, la de Pedro, la de Plovins, la de Martí, un remat de cap també, és que al final, de Bilbao, sí, o sigui, és que al final... les categories estan per alguna cosa i aquestes situacions de gol s'han de fotre. Content també perquè les hem generat, fins ara tampoc generàvem. Sí que és cert que els últims partits contra la Pobla, vale, sobretot avui hem generat, hem arribat, insisteixo, aquest és el camí. Sap greu per no haver puntuat, ¿vale? Perquè pels nanos han fotut una feina espectacular, insisteixo, a partir del minut 20. ¿Vale? No podem desconnectar tant amb una categoria com aquesta perquè penalitza molt, no? Però bueno, ja et dic, aquest és el camí, la feina a seguir fent i l'actitud tant els que han entrat com els que han sortit a la segona part.
Doncs anem ara amb la resta de marcadors d'aquesta desena jornada, a banda d'aquest Grama 1, Vilafranca 0. Sant Cristóbal 2, l'Escala 1, Mollerussa 1, Rapitenca 2, l'Hospitalet 0, Reus 0, mateix marcador al Poble de Mafumet, Montañesa, 2-1 entre Castelldefels i Tona i també 2-1 entre Peralada i Vilassar. I mateix resultat de 0-1 entre Olot i Prat i Badalona i Girona B. A la classificació, Olot líder amb 21 punts, 20 per l'Hospitalet i el Tona, 18 pel Reus, que és quart, 16 punts per la Pobla de Mafumet, que tanca la zona de play-off. Això sí, molt a prop, realment empatat l'equip de la Montañesa, amb 16, sisena posició, 15 per Peralada, Vilassar i Prat, 14 per la Grama, 13 pel Sant Cristóbal. Aquí un seguit d'equips, 5 conjunts amb 10 punts, Girona B, Mollerussa, Badalona, Castelldefels i Vilafranca, que és el primer que marca el descens, 8 punts per l'Escala, penúltim, i en última posició el conjunt de la Rapitenca amb 7 punts. Aquest diumenge, 19 de novembre, a les 12 del migdia, al Municipal, 11a jornada de tercera divisió, Vilafranca-Sant Cristóbal. I acabem aquest repàs al futbol amb molts marcadors que repassarem a l'esprint. A la primera catalana, grup 3, Atlètic Vilafranca 4, Vilanova 3. A la segona catalana, grup 3, Sporting Gavà 0, Moja 1. Anem ara al grup 13 de tercera catalana, Olivella 8, Penya Jove 1, Fàtima 4, Sant Pere Molanta 0, Canyelles 5, Can Cartró 2, Ribes 3, Les Cabanyes 0, La Múnia 1, Sitges B 1, Riu de Bitlles 4, La Granada 2, Espirall 1, Capellades 1, Torrellenc 0, Piera 1. I el grup 25 de quarta catalana, Martinenca 4, Base Vilanova 2, Sant Sadurní 1, Monjos 4, Puigdalba 3, Riu de Bitlles 3, Ribes B 0, Sant Cugat 2, Oavinyonet 1, Hortonenc 3, Futbol Club Canyelles 2, Gelida 1, Sant Pau 4, Quintinenc 0 i Atlètic Vilanova 2, Olivella B 1. A la primera divisió femenina, grup 2, La Granada 4, Terrassa B 3 i a la segona divisió femenina, grup 1, Rocatenc 4, Avinyonet 0, Riudoms B 7, Subirats 0 i Atlètic Vilafranca 2, Castellserà 1. I anem amb els últims marcadors del dia, en aquest cas de bàsquet. A la primera femenina, derrota del Xamba, derrota cruel en l'últim minut amb una cistella del grup Bernabé que es va imposar per 55-54. Les xambistes són novenes amb dues victòries en 7 partits i aquest proper diumenge, a les 6 de la tarda, rebran la visita del Morell. A la primera masculina, victòria dels Monjos per 60-65 a la pista del Reus Ploms. Aixequen el cap a l'equip dels Monjos i són vuitens amb 3 victòries en 7 partits i aquest proper dissabte a 7:45 reben la visita del Morell. A la segona catalana, victòria del Gelida 72-77 a la pista del bàsquet pretenc i també victòria del Casal contundent per 80-55 davant l'Abrera, un Casal que es situa el líder amb 5 victòries en 7 partits. El Gelida és cinquè amb 4 triomfs en 7 jornades. Els propers partits, Gelida Sant Jordi, dissabte a 7:45 i Castellbisbal B, Casal, també dissabte a 8:00. A les categories territorials, Roquetes 86, Monjos B 66, Casal B 76, Castelldefels 55. A la segona territorial, Roquetes B 68, Casal C 38 i Sant Sadurní 78, Cervelló 51.
Moltes gràcies, Eric, i bona setmana.
Molt bona setmana.